Bona nit. Passen uns minuts de la mitjanit de dissabte. Passen uns minuts de l'hora de les bruixes. La por i la superstició ens alimenten la caça de bruixes a tota Europa durant l'edat mitjana i provoquen l'execució de moltes dones innocents. Fa poc més de 200 anys, el petit cantó suís de Glarus es fa una de les últimes execucions. Anna Golding entra al servei de la família d'un metge i s'ocupa de les seves 5 filles. Tot és normal fins que, segons fonts històriques, apareix una agulla al bol de llet d'una de les nenes. Després s'assegura que es troben més agulles al pa d'una altra de les filles. Segons testimonis, la primera filla malalteix un cop ja han expulsat de la casa Anna Golding. S'assegura que està posseïda, amb convulsions i febre. Acusen la cuidadora d'aplicar màgia negra sobre la nena. L'arresten i la fan confessar que té pactes amb el diable. En aquella època, al segle de la Il·lustració, a Glarus, ja ningú no creu en la bruixeria, però és la manera més fàcil d'enviar-la a la presó. Ara, 200 anys després, s'ha inaugurat a Glarus un museu dedicat a una de les últimes bruixes executades a Europa. Ja sabeu que la figura de la bruixa s'associa a aquelles dones que destaquen per la seva feina. La bruixa fins i tot serveix com a reivindicació del moviment feminista, com a paradigma de la repressió i la misogínia. A l'hora de les bruixes deixem de banda la màgia, la bruixeria i els temes esotèrics i ens centrem en les dones. Són les protagonistes d'aquest programa. És l'hora en què volem parlar amb dones que destaquen en les seves feines. Volem que ens expliquin la seva experiència i també les seves vivències. Volem saber què fan i què pensen. Tot això ho fem amb el treball de David Canto i Miquel Jario. I avui parlem amb una pallassa. A l'hora de les bruixes, conversem amb Pepa Plana. Pepa Plana, bona nit.
Bona nit i bona hora.
Llicenciada en art dramàtic. No havíem quedat que això dels pallassos i les pallasses era qüestió de fer riure. On és el dramatisme de la Rihanna?
Diu, però això que tu fas s'estudia. Sí, home, em vaig haver... No sé, jo volia ser artista. Jo no sé ni... això de ser pallassa no sabia ni que existia o que es podia estudiar o... De fet, jo volia ser artista. Jo, des de Valls... Sí, perquè, bueno... això d'artista sembla com... No, ai,
ai, molt gros, això, no?
No, és algú que crea. No sóc actriu, no interpreto textos ja escrits, sinó que creo els propis espectacles, les meves estructures. I sí, el que passa que això d'estudiar... Bueno, aquí, per sort, vaig poder fer l'Institut del Teatre, que n'estic molt contenta d'haver estudiat art dramàtic, però bé...
Una cosa servirà.
Sí, l'humor està aquí, o sigui, com més estires el drama, allà està la comèdia, la tonteria.
Escolta'm, amb dues sabates grosses i un nas vermell, en tindríem prou o no?
Bé, això són com els símbols, el nas, a mi m'agraden els dos símbols, el nas vermell i les sabates grans, però el pallasso, la pallassa està dintre, no, està, ets, vull dir, segurament, de fet és així, molts pallassos i pallasses no utilitzen el nas vermell i són pallassos. Podríem estar parlant, si vols, dels grans, no? El Charlie, el Charles Chaplin. Mm. És un pallasso. El Buster Keaton és un pallasso, però no utilitza el nas vermell.
I no parlen.
És que un pallasso tampoc... Bé, si vol, no li cal parlar. El Charlie Rivel gairebé no parlava, tampoc.
Algun soroll.
Eh?
Algun soroll.
Sí, és l'última necessitat que tens al parlar.
Escolta, en Pepa, el riure humanitza?
El riure és de fet... Jo me'n malfio molt de la gent que no té sentit de l'humor. Amb el riure les coses avancen. A vegades amb pallassos sense fronteres que hem anat amb situacions una mica més complicades, te n'adones que hi ha moments de bloqueig, no? De que els nens i les nenes, fins i tot els adults, es queden com en blanc, amb la mirada fixada i que no reaccionen. En el moment que poden riure, és que alguna cosa està canviant, alguna cosa està canviant per bé, no? Una connexió amb la realitat. Plorar també és una altra de les coses que ajuden.
Però millor riure que plorar.
Sí,
no?
El riure avança. I, sens dubte, quan amb algú el veus rient, Bueno, t'acosta, és molt més fàcil apropar-te. De fet, tots els polítics es tallarien, tots volen tenir un guinyol o ser copiats per un humorista, no? En el moment
allò que els imiten, que els humanitza una mica, no?
Sí, clar, en el moment que tu...
Però t'has fixat que després sempre les imitacions sobre la imitació, mai sobre el protagonista, generalment. Quan va derivant això, quan agafa força, generalment es dona la impressió que s'imita el primer imitador.
Sí, però, per exemple, els de Polònia, no? Ha hagut tan bèstia com fer una caricatura
del Franco.
També serien pallassos? És humor, són humoristes, jo, per mi, són... És
una però seria un altre estadi,
sí, això. Sí, sí, és humor, però no, diguéssim que no són pallassos. És que també ho entès la...
Clar, no t'ho faré definir ara, què és una pallassa o què és un pallasso?
Bé, una pallassa aquesta, jo em sembla que com més hores portes de nas, menys en saps. Però un pallasso és terriblement honest, una pallassa no imita a ningú, no copia a ningú, sinó ell mateix, multiplicat amb la seva tonteria, és un gran observador de lo quotidià. A vegades ens diuen que som poetes amb acció, no? Perquè que fem lo més petit, lo més simple per fer-lo lo gran. No, normalment un pallasso, una pallassa no explicarà acudits, no en sabria.
I un pallasso d'avui o una pallassa d'avui, Pepa, ens ha de fer gràcia, ens ha de fer riure o ens ha de fer reflexionar?
La pallassa, el pallasso, sí, aviam, és una contradicció. La seva missió, ell arriba al lloc, a l'escenari, a la pista, per fer una gran especialitat. Ell és especialista en fer una tombarella, en cantar una... I és en el fracàs d'aquesta habilitat que ell creu que sap fer on fracassa. I és en el fracàs on està el riure. I aquest fracàs és això, no?
Que
connecta amb el públic i fa riure. Però el pallasso a priori no volia fer riure. Malament anem quan, com a pallasso, dius, ara faré riure. Forces coses. No, tu entres a explicar el que has vingut a fer i és en el fracàs que fa riure. Evidentment, si no fa riure, fracasses. Tu el que vols és fer riure com a pallasso.
En el fons busques el gag, també.
Sí, sí, però...
En el moment.
Sí, però d'una manera...
Veure la reacció.
D'una manera molt simple, molt subtil, molt... Sí, sí, és un... No, que a vegades estàs assajant o amb el procés de creació dius, i entraré així, aixecaré les mans i no sé què faré, i la gent es morirà de riure. Ho fas en públic, fas, i ningú no riu. I és quan baixes les mans i dius, i dius, estava aquí el gag. No estava per amunt, estava per avall.
Però també les dones teniu gràcia. Per això t'ho has sentit a dir alguna vegada, no?
Sí, sí, sí.
Que, quan bé, sents això, se't canvia, se t'estarrufa el nas...
A vegades me fa ràbia, també depèn d'on ve el comentari. Aviam, amb la història del circ, les dones que han treballat moltíssim amb totes les disciplines, des de penjades dalt d'un trapezi, pujades dalt d'un elefant, venent crispetes, etc., no se'ls ha deixat ser pallasses amb la trajectòria del circ, no? Perquè, entre d'altres coses, criaven...
És un espai pels homes, això.
Criaven la canalla, es diu que, és clar, una dona que està educant els fills com ha de fer passar per la maroma del ridícul. No sé per què no se'ls deixava entrar en
però
aquest...
Però podia ser trapecista, podia ser domadora...
No, treballar moltíssim al circ.
I dos o tres papers alhora, no?
Sí, però pallassa, no. És com... Perquè...
Per tant, tu per què trenques aquesta dinàmica?
No, jo no, mare meva, per sort, dir, hi ha hagut...
Sí, no, n'hi ha hagut d'altres. És a dir, però, per tant, tu decideixes fer... aquest pas endavant en un món senzill segur que no o
sí.
Fàcil tampoc.
Bé, saps què passa? Que jo no he sigut mai home. Si volia fer això sent dona no en soc tan espavilada. La veritat és que quan vaig trobar-me que volia dir per mi fer de pallassa o ser pallassa, de fet va ser com de casualitat, d'atzar, amb aquestes ganes d'enriquir més la meva actriu i conèixer més tècniques, perquè me'n vaig a París i conec l'Arià Mosquín amb el teatre, no el circ, el Teatre du Soleil, començo a posar-me per primera vegada la màscara vermella. Després
de... Perdona, la màscara vermella és el nas.
Sí, és la
màscara. Perquè és la màscara petita, no?
És la màscara més petita, però és màscara. I comencen a passar coses, no? I dius, ostres, me sembla que vull fer això. O sigui, i quan jo vaig començar amb el meu primer espectacle, ara ja fa 10 anys enrere, era com sí que em deien, tu t'estàs tornant tonta, què te passa? Perquè dona, pallassa, o sigui, sola i per adults. El meu primer espectacle era molt per adults, era molt cabaret. Deien, el que tu fas no té circuit. No
poder... On te'n t'aforarem?
I llavors, doncs, si no hi és, s'haurà d'inventar. Però...
Però se't deia aquesta voluntat de, no sé si seria la paraula, de transgredir una mica,
sí,
el que hi havia, no?
No n'era ni tan...
No n'eres conscient?
No, però jo volia fer això i s'havia de fer. Vull dir que no... Que, esclar, no... També és veritat que en aquell moment, fa 10 anys enrere, va començar amb molta força tot un munt de companys, també fent espectacles de pallassos teatrals, perquè el circ és una altra manera, perquè amb pallasso teatral has de fer un espectacle d'una hora, amb una estructura, amb unes llums, vestuari, una escenografia, i esclar, amb circ són reprisos d'entrades de 10 minuts, de número, amb gags molt ràpids, vull dir que estem parlant d'un altre pallasso, i en aquell moment va haver-hi una efervescència pallassil, que també ja feia rato que estaven petullant, no? I de cop hi havia encara hi són, el Leandre, el Marcel Gros, el Monti, el Tortell i tants d'altres, els excèntrics. Per això va ser un moment de més és més i que es va construir aquest circuit que...
I tu et plantes sola en un escenari.
Sí, no tinc amics.
Com si res. Com si res.
Sí, és xulo, no... No, a vegades sí que penso que m'agradaria, m'agafen deliris de grandesa i m'agradaria tenir una companyia amb més gent o fer aventures d'espectacles amb més pallassos i pallasses.
Tal com està el món del circ, això que acabes de dir, és agosarat.
Sí, sí, el que passa que, per què no? Vull dir, està tot per fer, no? I t'agafen ganes, però jo sola també hi estic molt a gust.
Segur que en parlem de cap on va el circ, o on és, o on hauria d'anar, o on hauria de ser... Però si parlem dels teus espectacles, si llegeixes comentaris, es parla tendre, satírica... Què més t'hi han afegit que t'ha satisfet?
Ai, a vegades quan llegeixes coses que t'han escrit, ho llegeixes com si ho diguessin d'una altra persona, que dius... Ah, l'únic que no t'hi reconeixes. Sí, se'm diu pues, això, que aquesta capacitat de ser perversa i tendre alhora, o que... No sé, sí... La veritat és que han dit coses molt xules. Jo sóc més crítica. De vegades no m'agraden coses quan me veig o... No, però... Bé, fins i tot els que no els hi agrado gaire, trobo que és interessant escoltar. No és falsa humilitat, que penso... És veritat, i moltes vegades de les coses que em critiquen, sobretot gent propera o que em foten canya, jo ja ho sé. O sigui, has de ser conscient del quan la cagues per poder tornar a patollar per algun dia encertar-la.
Si no tinguessis aquesta màscara, aquest nas vermell, t'atreviries a pujar a l'escenari o et costaria més? O això t'ajuda...
Sí, a mi...
O és un pretext per amagar-te darrere,
sí,
de...
Jo, a mi m'agrada el nas vermell, la màscara més petita del món, m'agrada com a símbol també... És en un món de símbols, no? Una bandera blanca vol dir... un semàfor vermell vol dir no passeu. Pues entres a escena amb un nas vermell i estàs dient ei, vinc de bon rotllo i...
Però espereu-se, perquè tu vas de bon rotllo,
sí,
però algú rebarà.
Però és que ningú es pot enfadar amb un pallasso, encara que les digui molt grosses. Enfadar-te amb una pallassa és com si t'estiguessis enfadant amb una nena de 4 anys que et diu honestament el que pensa, i molt perversa, tot i que un pallasso, una pallassa, no és un nen, però sí que hi ha moltes de les...
És com allò que diuen, que els nens i els borratxos són els que diuen la veritat.
Sí, sí, sí.
I hem d'afegir els pallassos a les
pallasses.
Els
pallassos, sí, sí, sí. Doncs aquí... Que
on érem?
Enrere, sí.
Érem al nas.
De que jo podria sortir a pista sense nas vermell, sí, perquè és una manera de...
Pot faltaria alguna
de
cosa.
Respirar. Sí, segurament, jo quan vaig trobar-me amb el nas, per mi va ser un gran alliberament, no sé com explicar-ho. La màscara és tot terreny, pots jugar, et permet moltíssimes coses, et multiplica tu per 10.000 amb la teva tonteria. Per mi va ser una gran alliberació. Quan algun dia, si em trec la màscara, igual n'és una altra, no? Dius, sóc la mateixa pallassa però no em cal la màscara.
No. A la Pepa de petita li deia no facis el pallasso? O no facis la pallassa? Perquè això fins i tot ha tingut un to despectiu en algunes, ocasions, no?
Una poca vocabulari.
Sí, sí.
Te noto molt poc.
I de vegades hi ha paraules que les utilitzem molt, molt i estan molt gastades.
Sí, hi ha, però hi ha insults tan preciosos i tan adequats, allò, xitxarel·lo, cantamanyanes, cretino... I cada un, i de cop i volta amb pallassos se soluciona tot. Ai, quina falta vocabulari. A mi de petita, sí, es veu que era molt, molt xafarot, molt, molt... no sé, que feia molta gràcia això. Que, bueno, tots els nens i totes les nenes, eh? No, jo no en conec cap que no et faci coses que et fan riure. I jo de petita es veu que feia una cosa... Bueno, jo me'n recordo, eh? Jo me'n recordo. Que assajava tota la setmana una cosa que jo ni deia, el festival. El dissabte feia un festival.
Tu feies el festival per la parentela?
Sí. No? Pels nens i nenes que me vinguessin a veure darrere de casa dels meus pares. I
del barri.
Sí. Llavors jo tenia un comediscos que era un adelanto. Acabant amb mi P3, jo partia amb un
comediscos. Això comediscos ho hauríem d'explicar, perquè...
Era una mena de cantimplora.
Sí, que posaves el disc a dins.
Rodona, i anava un 45, un, sí, un disc un... petit, llavors posava dintre...
Se'l menjava. Eh?
I allò era l'altaveu i tot allò, i només escoltaves la cançó de la cara. Jo assajava amb allò i després al cap de setmana, doncs el dissabte feia
l'espectacle, el festival.
I qui em venia a veure, els nens i les nenes que vinguessin a veure, els convidava a berenar. O sigui, vaig començar subornant el públic. I la meva àvia, com totes les àvies a favor, aquesta xiqueta és una artista, aquesta xiqueta és una artista, l'hauríeu de portar. I sí, sí, me van portar a ballet. Me van portar que jo estudiés ballet. I jo sóc de Valls, llavors allà hi havia una escola de ballet, la Paquita Sobranyes, i allà vaig començar a fer ballet, i les puntes, i quina gràcia.
Per tant, quan vas dir, Pepa, que volies fer art dramàtic, a casa no es van sorprendre, o sí? O no els va agradar gaire, això?
Mira, tot és xulo, fins que...
Dius que t'hi vols dedicar
llavors,
professionalment.
Llavors, de ballet, me vaig a l'escola que jo vaig anar, a l'escola Enxaneta, en aquell moment també estic feia teatre, hi havia una professora molt bona, que era l'Anna Peris, que en aquells moments també era professora a l'Institut del Teatre aquí a Barcelona, jo sóc de Valls, per tant, Barcelona era com un no sé què, i t'estic parlant que jo tenia, des dels festivals de darrere al Pou de casa, amb 5, 6, 7 anys, quan tenia 12 anys, l'Anna Peris me va fer bo per entrar al grup de teatre principal, que per mi era que allò si fos el Teatre Nacional, més no poder. I d'allà vaig veure, ui, que allò anava com, que volia fer allò. I quan a casa jo vaig dir que volia estudiar teatre o que volia... Tanta gràcia no els hi va fer.
O tant cosa... d'allò de fes això i alguna altra cosa.
Que no. Això de fer teatre estava molt bé per distreure's, però per no. Cosa que els hi agraeixo moltíssim, que no m'ho...
No t'ho posessin fàcil?
Sí.
Per què?
Oh, perquè això és una carrera de fondo i la professió d'actor, de músic, evidentment que necessites que et recolzin. Però si tu...
Que no t'ho posin fàcil.
No, jo crec... tu has de currar tant, has de lluitar tant, has de... que ser tan tossut. No sé molt... Jo em recordo de gent de la meva promoció a l'institut amb un gran talent, amb 18-20 anys, no? Talents... Amb 40 anys ja tens ofici i no treballem els que érem més talentosos, sinó els més tossuts. I té a veure de que t'ho hagin posat difícil. Això són teories de passo que t'emboli, eh?
Però en qualsevol cas, la teva experiència, tu has vist molta gent que deies quin talent hi ha aquí i ara no hi són.
És que és molt dur.
O s'han dedicat a una altra cosa.
És que és prou... Totes les carreres, eh? Però les artístiques que hi ha molts... Si no ets molt tossut i vas cap allà... Bé, és que...
Fas un espectacle per gent gran, per entendre's, per adults, sí. No? Quan sempre es relaciona el pallasso o la pallassa amb per els res. Infants, amb els nanos, i cada cop es parla menys o no parles.
Sí, ara...
Per tant, això també t'ho poses tu més difícil, no?
Sí, el no parlar em costa, eh?
Però, perquè tu ets xerraire de mena.
Sí, i la meva pallassa també, més. Però... però hi ha una voluntat també de què passa amb els silencis, amb les respiracions, amb la meva pallassa sense parlar, i l'altra amb tota la malícia de poder córrer amunt. Clar, si jo faig espectacles parlant, em limitaré pues, als idiomes...
És una qüestió de màrqueting.
Els idiomes que conec. No, amb les ganes que tinc de tombar i de conèixer d'altres països. I
perquè és més universal.
Clar.
El silenci és més universal.
Sí, i te n'adones que, ostres, tu, amb el silenci i amb sense fer mim, el pallasso no fa mim, és una mena que és com molt màgia, com ara hem estat a Àustria, que també, per aquestes sorts, no?, que dius de cop i voltes, pues, se t'obre, per cap, pues, a Itàlia, hem estat a Brasil, a Àustria, i que jo no sé demanar un plat per anar a sopar, no m'entenc amb ningú, perquè l'alemany ja es veu que no el parlo, i de cop i volta a l'escenari faig riure tot un pati de butaques, i això és màgia, això és màgia. Vull dir, com pensa que no pugui anar a demanar un gelat i en canvi sé fer riure un pati de butaques? Pues és el còdic universal, el no parlar.
Si et sembla, escoltem una mica de música de la que ens proposes. Venga. I continuem la conversa. Avui a la nit, a l'hora de les bruixes, estem parlant amb Pepa Plana. Parlem de les pallasses.
L'hora de les bruixes, Santi Carreras.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. A Catalunya Ràdio, l'hora de les bruixes, amb Santi Carreras.
Doncs aquesta proposta de Pepa Plana i de Paolo Conte t'agrada?
El Paolo Conte me fa riure molt, m'agrada molt. A més, que, com que hi ha també hores de furgoneta i... No, em fa riure, és un pallasso. És un...
Escolta'm, parlant de pallassos i de referents, tens algun referent, és a dir, quan t'has començat, quan vas començar a dedicar en aquest món, de dir, m'agrada aquest, m'agrada això d'aquest... Mm. És a dir, el puzzle, vas fer-ho amb alguns referents? O és una creació pròpia de dir, a veure què em surt?
No, ja t'he dit que el pallasso, la pallassa està on ets tu, no? No hi ha dos pallassos, dues pallasses igual, perquè és que la tonteria és que ets tu, múltiple, sí, amb la teva lògica. Per això és tan fantàstic el pallasso, perquè no n'hi ha dos d'igual. El que passa que sí que és cert que hi ha pallassos o pallasses que t'agrada la seva manera de treballar, o molts els has pogut només que veure amb gravats, amb cine, o així, però dic que per mi era una fascinació per la Julieta Massina, no? M'entusiasma, sobretot amb l'Estrada, aquella pallassa simple, i sí, bueno, seria la Massina, però no perquè jo vulgui semblar-me a la Massina, ni perquè faci el que fa ella, sinó que dius...
Però bé, la feina que fa aquí la valores
sí,
i t'agrada,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Més noms posaríem o no?
No, home, sí, esclar.
Tu no ets mitòmona.
No, jo, de fet, a vegades m'inspiro més amb una àvia assentat...
Ets més observadora
sí,
de la realitat
de la
que
realitat, o a vegades que estic encallada quan estic assajant i no me'n surto i vaig al parc i veig com un nen o una nena soluciona pujar dalt d'una escala. O sigui, si estava aquí, és el més simple, no? I els nens són grans, per observar-los, te donen grans pistes de lo que, de lo que és la tonteria i lo simple que ho fan.
De pe a pas, el primer espectacle, sí, com a pallassa, tot i que l'experiència, diguem, en el món escènic,
sí,
ve de més lluny, no?
Sí, jo vaig acabar l'Institut del Teatre, devia ser el 86, 89, jo no me'n recordo, ara ja fa dies. Sí. Sí. I, de fet, la primera voluntat va ser muntar companyia... Jo no he fet mai càsting, no, segurament no m'agafarien per fer res, no. La voluntat de fer teatre i de fer companyia, i vam inventar-nos la companyia Pretèrit Perfecte amb una altra companya i un company sortits de l'Institut del Teatre, i en Pretèrit vam estar com a 8 anys fins que me vaig trobar amb el nas i aquí em vaig dir, bé, plego de Pretèrit.
Vas dir, vaig a Targa.
Sí.
Vaig a Targa a presentar això, yeah, de pe a pa, no?
Sí. Sí, sí, sí. Home, de fet era això, que jo seguia en Pretèrit, però alhora estava assajant el de pe a pa i tenia clar que hi havia un canvi, que anava cap a deixar-me de ser actriu per ser pallassa. I si no m'hagués anat bé el de pe a pa, m'era igual, no hauria fet un altre. Sí, estava com a dient...
Jo vull fer això i veure, sí, experimento per aquí, no?
Sí, el de pe a pa va ser xulo perquè va ser un procés així com a molt... Primer vaig tenir un número, un petit número, i es va poder veure el llentiol, el cabaret, amb el que... I al llentiol ja em van demanar d'escriure un altre número, amb el que ja tenia dos números de 10 minuts.
I has d'anar trobant, suposo, en els inicis, una mena de circuit.
Clar, clar.
No? I anar entaforant.
Sí, que aquí a Barcelona cada cop això és més difícil, eh? Fa una manca d'espais d'aquests per provar, per arriscar, per veure gent jove...
Tampoc demaneu grans locals, per entendre, perquè estàs parlant ara mateix del Llentiol.
No.
Tampoc era...
En aquell moment, 10 anys enrere, hi havia el penúltimo del Borne, les golfes de Gràcia, el Llentiol... O sigui,
i això per què no té continuïtat, Pepa?
Oh, perquè a Barcelona hi ha molt disseny i aquests espais que no tenen els 10 centímetres de sortida d'emergència i els no sé què de no sé quantos i a la... cada cop és més difícil i...
No perquè no sigui rendible, perquè això en els negocis sempre es busca.
No. Tots els locals s'han hagut de tancar per problemes de veïnatge, de seguretat, de... Bé, som supervivents, eh?
Sí.
No ens va passar res els que som de 20 anys enrere. A mi em fa molta malícia això de que no hi hagi espais. Són imprescindibles. Són imprescindibles aquests espais de prova, de risc, de gent jove que està començant, de gent que no som tan jove.
Hi ha algun jove que t'escolti i diu, mira, la trajectòria de la Pepa Plana, jo...
És impensable, sí.
És a dir, per on la començo, per on l'agafo, per on vaig, què faig?
Mm-hmm.
On vaig, quina porta pico?
Sí, però...
Què li dius?
És que hem de no sé, s'ha de reivindicar, són imprescindibles aquests espais. És que no hi ha una altra manera, un altre secret, això és artesania, és un ofici i n'aprens fent-lo. No hi ha una vareta màgica que digui cling, ara ja ets. No, tu com més hores d'anar a esportis, com més hores de públic, més hores de i de risc i de no encertar-la i de
bueno, d'exposar-te.
Clar. Però si no hi ha l'opció d'aquests espais...
I qui te l'ha de donar, aquesta opció?
Mm.
La iniciativa privada, la pública, altres països, si parlem de suport, és a dir, n'hi ha. Si parlem del circ, ja també és una altra història.
Bon, el circ, bueno, van canviant les cosetes, van canviant les cosetes.
Home,
jo crec que la iniciativa, o sigui, sens dubte, els artistes i la gent sensible... tota la majoria d'espais s'han obert perquè hi ha... un LER, un grup que diu, pues, lloguem un local i aquí ens gastem els dos duros que no tenim. Però és clar, si la dificultat perquè aquest local no te'l tanca, o sigui, hi ha tanta tonteria amb aquestes, però que estem parlant d'unes normes de seguretat que a d'altres països més civilitzats, que ens pensem que a l'estranger està tot millor, tu vas a Suïssa i veus que hi ha espais que són cops. Vull dir, no passa res. No, aviam el tanto, no estem parlant d'una discoteca de...
Millor treballar en condicions.
Sempre, sempre, però igual tu estàs obrint un espai de prova que te vindran a veure 20 persones. Vull dir que no estàs obrint un
teatre... I en aquest negoci funciona, suposo, molt el boca a boca, no? Quan és d'aquestes dimensions tan reduïdes.
Clar, no... Sí, tu saps que allà, doncs, per exemple, aquí a Barcelona al Raval hi ha un espai que es diu Almacén, que és un espai bastant pallasso, gamberro, el Django Edwards qui està liderant molt aquest projecte i que la gent ja s'ho diu. Clar, és un espai molt petit, que hi caben, com, penso que no arriben a 50 persones, i és xulo veure... Tu vas allà hasta com per veure què fan aquella nit, sense saber massa quina és la programació d'avui.
L'altre dia parlàvem amb gent del món de la cuina, hi ha aquest fenomen mediàtic al voltant de la cuina i dels cuiners, i li preguntava, en aquest cas, a la Montse Estruc, si és que aquest bon rotllo és veritat que existeix entre tots els cuiners. I em deia que sí. Entre el món dels pallassos i de les pallasses, aquest bon rotllo que coneixem dels cuiners, també el teniu? O aquí hi ha molta competència en molts espais que cadascú mira de treballar-se el seu?
No, hi ha molt bon rotllo. El que passa que, aviam, jo quan vaig començar a ser pallassa, tots els pallassos estaven com entusiasmats, de veritat, com dient, ostres, benvingut al club, no, de molt bon rotllo. Sí que és cert que també els cuiners, però que normalment treballem molt individual, molts pallassos, pallasses estem fent espectacles unipersonals i sols. Quan alguna vegada podem coincidir amb una gala, que de cop i volta trobes 4 o 5 pallassos, en lloc de cadascú amb un camerino volem estar tots junts amb el mateix camerino, estàs tan acostumat a estar sol anant de bolos que dius, hosti. I sí, però també és cert que jo veig que jo dirigeixo el Festival de Pallasses d'Andorra i cada dos anys arriben com a 80 pallasses de tot el món i veig que la rivalitat és masculina. O sigui, entre els pallassos hi ha més rivalitat. No sé com dir-ho, vull dir que ser més bo, fer un número més bo, no sé què. I en canvi les xiques són com més de compartir. Però també és una mica de pas... Però que me n'adono...
No, però això és una experiència que ho veus a Andorra cada dos anys.
Sí.
Potser perquè ho veus cada dos anys a Andorra.
Sí, sí, sí. Però que no som tan competitives les dones com els homes.
Ambicioses?
Sí, i exigents molt, però competitives... Hòstia, és... El que passa que després la realitat del mercat sí que canvia. Hi ha menys opcions, menys possibilitats...
Per les dones?
Per les dones, sí. Si te mires...
Per què? Pel fet que no us reconeixen la feina que feu en aquest àmbit on deu haver-hi domini d'homes?
No sé, sembla que si convides al teu festival a una pallassa, ja està.
O sigui... Però tu, per exemple, portes la direcció del
sí, del Festival de Pallasses
d'Andorra. I tu convides pallassos.
Sí, és que, aviam... Jo dic que és un festival que inclou a les pallasses, però que no exclou els pallassos. El que sí que és cert que el pallasso que ve al festival ha de ser partener d'una pallassa, treballar amb una dona. Vull dir, i sempre han vingut homes, no vols... Però, curiosament, els homes que han vingut al festival, és molt simpàtic això, a l'hora de jugar, de sortir a escena, ningú els hi ha dit res, però ells mateixos han decidit vestir-se de dona. Amb el que ens ensenya la seva part femenina, però sense que ningú els hi digui res. Em recordo els excèntrics, els Azar i el Josep, vestits de Marcelín, però com que estaven en un festival de pallasses, doncs de pallasses. I també em diuen, ostres, és que ara entenc com ho sentiu les pallasses en un festival d'humor o un festival de pallassos, perquè o una o cap.
Jo el que no entenc és que hagis d'anar a fer aquest, vaja, a Andorra. Passa que aquí no hi havia possibilitats de fer-ho? O vas anar a Andorra com si haguessis pogut anar a la Patagònia si t'ho proposen, per entendre'ns?
De fet, la idea de fer el festival era un somni, era un somni. En el moment que crees el festival, comences a delirar i penses
quin pot ajudar.
No, que és, de fet, el Tortell, he de dir que va ser el primer que em va dir: Pepa, has de muntar un festival de pallasses. Jo vaig dir: doncs ja em convidaràs. I em diu: no, tu has de muntar un festival. O sigui que la idea, el primer germà me'l dona el Tortell i penso, per què no? Però és veritat, què ens està passant a les dones que ens costa tant fer accedir als festivals? I així, fas el projecte però dient: com seria el festival que a mi m'agradaria que em convidessin? Amb aquest punt de partida hi entra tot, no? Perquè és com que delirar, somiar, imaginar, no costa diners. Fas el festival dels teus somnis, el festival que a tu t'agradaria que et convidessin, des de la tonteria, dient: m'agradaria que quan arribes hi haguessin flors al camerino. Que hi hagin flors als camerinos, tot un munt de coses.
És a dir, fas aquest llistat i dius: ara vaig a picar portes.
Ara vaig a picar portes. I de fet, aquí costava molt, em deien que era molt bona idea, però que no hi havia pallasses com per fer un festival. Que després que no, que aviam, vull dir que tant, la primera idea del festival és que totes les dones pallasses havien d'estar incloses. O sigui, un festival que no exclogués. Estem tan acostumades a estar excloses, vull dir, no, que soc dona, soc pallassa, estic al festival. Per tant, que de cop i volta que podíem ser 80, podríem ser 800, no? I clar, això te n'adones que no pot ser, que has de posar un tope. I bé, doncs això, que aquí a Catalunya, que és allà em vaig anar a tocar alguna porta, llavors vaig pensar potser d'un festival itinerant, que fos entre... clar, jo soc de Tarragona, doncs de Valls, fer alguna cosa lligada també, potser a Olot, amb l'Atena Busquets, bueno, no sé, anava llogant, però era com molt complicat i no. I de cop i volta, doncs, d'aquestes coses tan fantàstiques que té la casualitat, l'atzar, vaig anar a treballar a Andorra, vaig anar a fer un bolo a Andorra, i com que xerraire ja es veu que ho soc, amb el programador vaig... Però sense dur
el dossier... Vas trigar poc a treure el dossier.
No el duia. Vaig dir: és que estic... I el Jan Cartes, el tècnic de cultura, es va apassionar tant o més que jo amb aquest projecte, i llavors ja vam, no sé què, dic, vam, no sé, divertir-nos molt, dic: ui, demà no hi haurà res. I no, em va trucar i vam estar ja parlant amb el polític també. I Andorra és fantàstic, és el Festival de Pallasses d'Andorra.
Que ja has fet 3 o 4 edicions.
4 edicions, i en una setmana es converteix en el País de les Meravelles i disfruten, pues, això, la família del festival, unes 100 persones del festival.
Deies abans que has voltat món. Has anat amunt i avall, amb el Nas Vermell, amb els Pallassos Sense Fronteres i per actuacions...
I amb fronteres, sí.
Per bolos teus, no?
És a dir, amb fronteres i sense.
Quan es parla de l'humor, de fer riure, jo penso que cada cop ens hem de negar més o no voler parlar això de l'humor intel·ligent. Fa una mica de mandra.
Ai, sí. Ai, què vol dir?
No ho sé, per això t'ho pregunto. Bueno, per això t'ho plantejo, no t'ho pregunto, t'ho plantejo.
Sí. No. És que, mira, fixa't, els pallassos parlem de tonteria. De tonteria. És fer una gran tonteria. És per mi l'humor intel·ligent deu ser això, ser molt tonto. No ho sé. No, jo què sé. Suposo que és com que també hi ha tant de... friqui, suelto i coses estranyes. Vull dir que en el moment que la televisió també es dedica als sacrificis humans, a mi això em fa molta tristesa més que riure, no? Treure una pobra gent de no sé on amb totes les desgràcies que els estan passant i sense dents pels puestos i llavors riure de la misèria humana, no? Del sacrifici humà. Clar, això és un humor, és que no és humor, a mi em fa tristesa, de veritat que a vegades m'agafen ganes de plorar, perquè dius... I suposo que triomfa tant això perquè és que la gent som molt cruels i l'humor també ho és.
Escolta'm, i el pallasso de cara blanca, això va cap a un altre... es van desapareixent aquests o no? Els tradicionals, els clàssics de sempre es mantenen?
Bé, això és que conèixer l'arrel, la base, està bé, amb tot, no? Amb dansa, amb teatre, o sigui, és els orígens d'on vens i on som i on som ara. Hi ha una estructura clàssica de l'August, que és el que no sap, el tonto, el blanc, és perquè hi hagi, perquè entenguis, un tonto, sí, ja has de posar un llest,
clar, sí, no? Un espavilat per...
Clar, per fer el contrast, però hi ha el cara blanca, l'enfarinat, el clown, que és el llest, i llavors hi ha el contra-August, que és el germà petit de l'August, que li té una fascinació total, que l'apoya, però que encara és més, sap menys, sí, que el seu germà gran, que és l'August. Amb aquest trio, a més hi ha els, si loyal, l'empresa, hi ha més figures de pallasso, però la clàssica seria el trio, o si no, el duo August i contra-August. Conèixer l'estructura clàssica està molt bé, està, i també el funcionament, de fet, és el mateix, la senzillesa, la tonteria, el punt de partides. El que passa que estem vivint en un altre moment, per tant, el pallasso també, la pallassa també evoluciona.
Aquí com a molta referència, per això ja hem d'anar uns quants anys enrere, són els pallassos de la tele.
Sí, la família Aragón.
És a dir que no sé fins a quin punt això va donar una empenta a tot aquest món, però després, com a element de circ, el circ ha passat i està passant per una situació, no sé si crítica, però complicada, no?
Ara, en aquests moments, molt... hem de ser optimistes, eh? Havia estat molt pitjor.
Ser optimista és com a consigna, és a dir, com a voluntat de...
No, és veritat, s'estan movent coses, si parles de fa 10, 15, 20 anys enrere, sí que parlar de circ era parlar poc menys dels que, amb tot el respecte, porten les fires als cotxes de xoc, el de circ era un feriat, una mena de cotró, una cosa, pobra gent, que fèiem... feia patir, no? I ara disfrutem de que hi ha coses que s'estan movent i estan canviant. Falta molt.
Hi ha formació, per exemple, molt. La gent que es vulgui dedicar, sí, al circ. Té espais, té llocs per anar a aprendre?
Mare meva, això seria tot un altre
punt.
Tema.
Dos, un circ estable en un lloc, que suposo que és el gran somni,
sí,
o la gran il·lusió de molts dels que us dediqueu a això.
Sí,
és una utopia, això?
Bé, el que passa és que ja t'he de dir que estem a les portes de...
Però algú les ha d'obrir, aquestes portes,
sí,
no?
Sí, no, però que en el moment també hi ha una associació de circ que no hi era, doncs, sí que havia estat des del mateix Rogelio Rivel, però que ve una associació de circ molt activa, que s'està movent moltíssimes coses. El fet de que Madrid s'obri el Circ Olímpia...
Això serà com el futbol, que és a dir, que el Barça necessita el Madrid i el Madrid necessita el Barça. És a dir, amb el circ també hi ha aquesta competència.
El Circ Olímpia és el que s'ha d'obrir a Barcelona, el circ de Madrid...
És a dir, perquè Madrid tinguin això, Barcelona també ho ha
de tenir? No, suposo que hem vedat, perquè no perquè hi hagi Madrid, sinó aquí a Barcelona, el circ estable, és que a més una de les parades importantíssimes quan als anys 50, 40, se feia circ, o abans,
era
als anys
20, no?
molt prestigi. El Sebastià Gas, amb els seus reculls de crítica de circ, destaca moltíssim, no, tots els artistes que havien arribat a passar aquí a Barcelona, amb un públic coneixedor de les arts del circ i fan, i clar, en el moment que fa tants anys que no hi ha res, també grans famílies de circ hi havia hagut. I bé, la família Aragón, el que de petits ens van taladrar, el Gavi Fofomanica Fofito, bueno, no, a mi sí, m'agradaven molt, eh? El que passa que jo crec que també era un moment diferent, amb una dictadura, i el que van fer la família Aragón per mi va ser, en aquell moment, jo tampoc no conec tant la història i tal, va ser taponar, o sigui, van ser molt poc generosos, jo crec, amb d'altres companys de professió. De fet, ells van allí instal·lar-se ells i mai van convidar cap altre pallasso, cap altre company de... I fins i tot et puc dir que... si t'hi fixes,
si fixes
amb el vestuari que porten els Aragón, sí, el Gavi Fofimiliki, no et recorda algú de casa nostra?
Fem una cosa, escoltem música de la que ens proposes i penso. وهدي حالة الغربة ورانا رايحين هالراي سيدي ما حلى لي نوم وهدي حالة الغربة ورانا رايحين هالراي سيدي ما حلى لي نوم البيرة عربية Doncs continuem a l'Hora de les Bruixes parlant amb Pepa Plana. Parlem de les pallasses del món del circ. I ara fèiem referència als pallassos de la tele i em feies una pregunta. I clar, he de fer memòria perquè això també fa uns quants anys.
Sí, no, no.
I una mica la imatge Charlie Rivel en la indumentària d'alguns sí que la tenies, aquella camisa fins als peus, sí, per entendre's, no?
Sí, el tricot, em deia, el tricot... clar, el Charlie Rivel... Bueno, és això, no? Que ell... es vesteix, el Charlie Rivel pensa el seu pallasso, és una evolució de molts i molts anys, doncs el tricot de estirant i el seu
vestit... Per què es donaven pintats?
El seu vestit els original, no. Eh? Sí, portaven nas, però nas de color
sí,
natural.
Sí.
Sí. I sí, va haver una polèmica de que els germans Aragón havien copiat el tricot de Charlie Rivel, i Charlie Rivel l'havia imitat molta més gent, o copiat, i ell, els seus cartells posava l'original, perquè aquell... era l'original.
Festival d'Andorra, Festival de Cornellà...
I com a artista.
Eh? Sí, no, dic en el món dels pallassos.
Sí.
Serien les dues manifestacions que podem trobar avui.
No, n'hi ha més. Sí, el de... Aviam, el de...
Cornellà, Andorra.
No. Castellà del Vallès n'hi ha un altre. Després el ple de riure del Masnou.
El Masnou, sí.
Hi ha més, espera't. Uf, ara així...
Bé, no, només era per dir que, és a dir, que això es va obrint el ventall.
Sí,
eh?
Sí.
Escolta'm, i si parlo del Cirque du Soleil, què em dius?
Que és una gran multinacional de circ.
Si demà et truquen i diuen, Pepa, vols venir al Canadà?
Jo no en tinc gaires ganes, ara. No, com no les puc haver, dic que són verdes. No, jo crec que no em vinc... La disciplina del Cirque du Soleil en aquests moments de la meva vida a mi no m'agradaria, mentre altres coses perquè tinc moltes ganes de fer més espectacles del meu color, de la meva mida, anar amb un engranatge d'aquests tan brutals on perds...
Perd personalitat, perd presència.
Sens dubte.
Sí.
Digue'm
una cosa molt coral.
Digue'm algun dels artistes que treballa al Cirque du Soleil, el nom d'un dels pallassos, d'un dels... l'artista perd el seu nom per ser el Cirque du Soleil.
I ara són opcions. Un espectacle molt professional, molt treballat, molt exigent, suposo.
Preciós, amb una, tot molt cuidat, amb una estètica molt personal.
Que això
molt...
potser també el circ, Pepa, vols dir que no ho necessitava també una mica? Per allò que deies abans d'aquest to una mica decadent que semblava...
No, jo
que aquests, amb
favor,
això li han donat una empenta.
A favor,
no?
Del Cirque du Soleil, d'alguna forma sí que ha dignificat el circ. Bé, de fet, el circ ja ho és, molt digne, no calia dignificar-lo,
però
sí, de cop i volta, gent que feia anys i anys o que no havia anat mai a un circ, va al Cirque du Soleil i diu, i per aquí de cop i volta igual li ve de gust anar a veure el Cirque Reluy o anar a veure el Cirque Cric o de veure d'altres circs, no? Ja no és allò tan estrany d'anar a veure una cosa estranya amb uns animals pobres, mal cuidats, no? De cop i volta anar al circ és algo xulo. I
sota allò que diuen, ets pallassa, explica'ns un acudit. Això t'ho deuen dir, no?
Sí.
I tu quina cara els hi fas?
Home, jo dic que no, jo no soc, no acostumo a ser de la taula de les més gracioses, no.
Xerraire sí.
Sí, però no... Llavors dius, home, ets pallassa, fes-nos riure. I dius, tu què ets? I no, jo soc cirurgià, va, opera'm. O jo soc pastisser, vinga, va, fes-me una coca. Jo soc pallassa, però no sempre exerceixo de pallassa. Jo soc pallassa quan s'ha de ser-ho, i l'escenari, i això, però...
Escolta, quan trigarem a poder-te anar a veure en un lloc estable, que el circ tingui un lloc estable?
Ai, no, ja, primer m'agradaria molt poder fer circ, que no n'he fet mai, circ. Fer entrades de circ, treballar en un circ. És una de les coses que les dones, treballar al circ és molt difícil. Molt difícil. Entrades ràpides, l'estructura clàssica de circ. M'agradaria molt algun dia treballar en un circ, amb rodó, veure la pista. He treballat dintre de les carpes de circ, però no fent circ. I poder disfrutar d'un circ estable a Barcelona, me penso que, me sembla que ho veurem. Jo vull pensar que sí. Jo vull pensar que sí. Barcelona ho necessita. I
potser si no Barcelona, qualsevol altre lloc. Algú que tingui iniciativa per fer-ho, no? I voluntat, suposo.
Sí, el que passa que una gran infraestructura com la que necessita un circ estable seria molt estrany que el posés... Per què no, eh? Per què no? Perquè també estem en un moment de descentralitzar, en el moment que Barcelona està tan ocupada per turistes tot el rato, que ja, és que ja està bé, home, està bé. Jo vaig a comprar la Boqueria perquè és el mercat que m'arriba més a prop. I ja me canso, jo vull comprar cebes i tomàques i allà has de fer cua.
Que sí, estan... hi ha molt espectador.
S'ha de començar a dir que Barcelona no s'està bé, que roben, que està bruta, que no vinguin tots de cop. Que no, de veritat, eh? Jo ho dic molt en sèrio. A mi m'agrada una Barcelona també gamberra i que li passin coses i que sigui una mica incívica. I aquí, quan vivim tanta gent junta, hem de ser tots conscients de que si no estàs a gust a Barcelona perquè hi ha soroll, i compra't una casa adossada. Si decideixes viure al mig de Barcelona és perquè tens ganes de que et facin pessigolles i ja està.
Pep, ens ha passat molt de pressa aquesta hora.
Molt de pressa. Plaer. Sí, sí, sí.
Haver pogut conversar al voltant d'aquest món que vius.
Sí, tantes coses.
Pep Plana, gràcies.
Moltes de res. Fins aviat.
Ja sabeu que per qualsevol proposta que tingueu, el programa té una adreça de correu electrònic bruixes@catradio.cat. Qualsevol comunicació ens la podeu fer arribar a aquest correu electrònic, a aquesta adreça, bruixes@catradio.cat. Ens trobem dissabte que ve. Alegria. Una